Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Què tal, com esteu? És dijous 21 de juliol. Ja hi som aquí amb un nou Sempre amb tu. Avui edició 125. Fini Lleó, molt bon dia.
Molt bon dia.
T'he de dir una cosa, que no sé si ho saps.
O què?
Avui és el meu sant.
Sí que ho sé, claro. El que passa és que t'hem més adelantat. Jo et volia felicitar aquí públicament. Al dematí ho hem dit al tot a punt.
La veritat és que no... No sóc jo de celebrar el sant. De menuda t'ho feia, eh? Ara ja...
A mi jo ja sé que tu massa de missa no ets. No.
Lo just i necessari.
Després te diré una cosa del teu sant.
Va, després al final del programa...
Sí, jo m'havia guardat una miqueta per a després. Vinga, però després, t'hem avançat.
Després m'ho expliques. És que m'ho deixes aquí davant. Sant Daniel profeta.
Sí.
No sé què tinc de profeta ja. Comencem edició 125. Avui ens fixem el nostre temps de les notícies sobre la situació econòmica de l'Ajuntament, i és que els impagaments a 5 proveïdors durant alguns anys situen el municipi a l'Ametlla de Mar com el municipi de la província de Tarragona on més es tarda a pagar les factures, això segons les dades del Ministeri d'Hisenda. Escoltarem la versió que en dona el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament, Antonio Espuny, aquí a l'informatiu. Serà les notícies on repassarem també l'actualitat del territori avui, amb temes sobre les residències, per dos àmbits bastant diferents. Entrevista avui,
pues avui volem felicitar el Twirling Calero, després d'aconseguir la medalla de bronze a la Copa d'Europa.
Sí, una medalla de bronze, una tercera posició al podi en grup sènior, i doncs és un dels grans resultats obtinguts aquesta temporada. Avui en farem balanç de totes les fites aconseguides amb l'Erotello, que és l'entrenador, una de les entrenadores, i amb la Widet i amb la Núria Ettibari, que són atletes del Club Twirling de l'Ametlla de Mar.
I per acabar, uns consells, els consells d'estiu, recomanacions, més que consells, propostes per fer aquests dies de calor. I si no hi ha tanta calor, podem triar mar o terra.
Ah, tenim per a triar, sí. Varietat i possibilitats. I és que aquí al poble, doncs ja sabeu que hi ha moltíssimes propostes per a fer turisme actiu. Això que ara s'ha posat tan de moda, una paraula força de moda. I doncs amb totes aquestes empreses unides a la Mella de Mar Experience, en fi, anem a xalar, segur que sí, amb les propostes que ens presentaran Dami Lleó, que vindrà a fer els consells d'estiu. Bueno, molts continguts esta pròxima hora, aquest dijous 21 de juliol, al Sempre amb tu. T'hi apuntes, Fini?
Doncs afanyem-nos.
Comencem.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dijous a l'Ametlla de Mar. Els impagaments a 5 proveïdors durant els darrers anys situen l'Ametlla de Mar com el municipi de la província on més es tarda a pagar les factures.
Al març, l'Ajuntament tenia pendent de pagar 10,1 milions d'euros a proveïdors, que corresponen a una demora de 285 dies, segons dades del Ministeri d'Hisenda. Indignació a les Terres de l'Ebre per la inclusió als horaris ferroviaris dels retards endèmics a la R16.
Afegir la lentitud a la graella d'horaris és maquillar la realitat i fer trampa, segons la plataforma Trens Dignes. La nova residència d'avis d'Amposta obrirà les portes aquest setembre.
L'anterior govern va inaugurar l'equipament abans de les eleccions municipals, però hi havia pendents obres, serveis i tràmits urbanístics. La residència assistida a Casa del Poble del Perelló implanta la teràpia amb gossos.
Aquest programa de teràpia ofereix l'oportunitat d'interacció social al mateix temps que proporciona l'oportunitat d'estímul sensorial. I Amposta apropa la música de cambra al públic amb un festival de dos dies on participaran músics de renom europeu.
El primer Delta Chamber Music Festival vol convertir-se en un projecte pedagògic de futur per a la formació de noves generacions d'intèrprets.
Aquests són els titulars d'avui dijous a les notícies de la Cala Ràdio. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar és el pitjor pagador als seus proveïdors de la demarcació de Tarragona, segons les dades publicades pel Ministeri d'Hisenda referent al mes de març. La demora del consistori Calero és de 285 dies, amb una quantitat pendent de pagament que ascendeix als 10,1 milions d'euros, la segona després de Tarragona Ciutat, que constata la complicada situació econòmica per la que travessa l'Ajuntament. A banda, l'Ametlla també destaca per ser el municipi de la província amb un deute financer, obligacions amb els bancs, per cap capital més alta, que se situa en els 2.450 euros per habitant. D'aquesta manera, la població se situa entre les 11 que paguen amb més de 100 dies de retras i els 42 que estan fora de la llei, ja que el termini legal és de 30 dies per donar el vistiplau a la factura i 60 dies més per abonar-la després de la conformitat. Unes dades que, segons el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Antonio Espuny, no s'acaben d'ajustar a la realitat financera del consistori, donat que aquesta alta demora està provocada pels impagaments durant anys a 5 empreses o entitats que han elevat el termini mitjà de pagament als proveïdors i no pas als proveïdors habituals, que cobren entre 60 i 90 dies. D'aquestes empreses, les que s'enduen el gruix dels 10,1 milions d'euros de deute a proveïdors, un 80% assegura, són les factures pendents amb la constructora de la residència d'avis i la quantitat que l'Ajuntament hauria de pagar a la companyia d'aigües a banda dels rebuts i les quotes, segons el darrer contracte signat el 2009, que fins ara no s'havien pagat cap regut, segons Espuny, i que aquest és un dels temes que s'està negociant i s'està mirant. Respecte a la residència, fa unes setmanes que es va aprovar la modificació del contracte amb l'empresa per poder fer front al pagament, pel que s'està previst per als pròxims anys anar pagant poc a poc i, per tant, anirà baixant aquesta part del deute, assegura. Les altres tres entitats que eleven el deute a proveïdors són el Rebé, l'actual Copate, encarregat de la recollida i gestió de residus, el Consell Comarcal del Baix Ebre i la companyia elèctrica de l'Ebro, que en total sumen 1,2 milions d'euros d'impagaments. Espuny explica que quan estaven a l'oposició ja van denunciar que els diners que rebien dels impostos de les escombraries no es destinaven a pagar al revés, generant un deute de més de 600.000 euros que l'actual govern ha amortitzat i, per tant, està al dia de pagament. En el cas del Consell Comarcal, la xifra rondava els 260.000 euros i avui per avui se'n deuen la meitat després de pagar alguns endarreriments. I respecte a les factures del consum elèctric, el deute de 350.000 euros s'ha reduït fins als 200.000 d'hores d'ara. Antonio Espuny, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Estos 10 milions de proveïdors són pràcticament 5 empreses, dos bàsicament s'enduen el 80% de la deute, residència que ja està negociat i aigua que negociarem, les altres intentarem a finals d'any tindre-ho pagat, l'Ajuntament a poc a poc s'ha anat ficant i anant pagant a poc a poc i escurçant els plaços de pagament, i avui, a primers d'agost, he de dir que es pagaran totes les factures fins al mes de maig. Per tant, estirem i estem, no amb estos quasi 270 dies de promig de pagament als proveïdors, sinó que els proveïdors normals del dia a dia de l'Ajuntament estem entre 60 i 90 dies, vull dir que ja ho han baixat molt i intentarem que els propers mesos pues, a poc a poc se vagi regularitzant i que es poguessin ficar dins de la llei. A poc a poc, és una carrera de fons, és una lluita que durarà molt de temps, perquè l'atras que vam trobar a l'Ajuntament era enorme, però que a poc a poc ens anem ficant al dia i que anem d'alguna manera aclarint molts dels contractes que ens vam trobar i que ens han portat amb aquesta deute multimilionària, jo diria.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Anem ja amb l'àmbit territorial. La plataforma Trens Dignes ha volgut mostrar la seva indignació per la inclusió als horaris ferroviaris dels retards endèmics a la línia de Rodalies R16 que han acordat Renfe i la Generalitat.
Estem indignats amb Adif i Renfe per tenir la poca vergonya de voler maquillar la seva ineptitud i manca d'inversió amb la inclusió dels retards dins els horaris, i estem indignats amb la Generalitat perquè ha acabat claudicant a la inclusió d'aquests retards. És un símptoma de debilitat que, a més, legitima la decisió d'Adif. Així ho han afirmat els membres de la plataforma en un comunicat. El grup d'usuaris ha acusat de complicitat la Generalitat. Tot i admetre que el govern no té marge de maniobra en matèria d'infraestructures, ha alertat que des del moment que fa seves les exigències d'Adif ja no es pot parlar d'una decisió unilateral a Madrid. La plataforma també ha explicat que la mesura comportarà que els retards passin a ser horari oficial, amb la qual cosa, a banda que l'usuari seguirà arribant tard, no podrà reclamar la devolució del preu del bitllet que es paga a partir del quart d'hora de retard. També ha recordat que el Departament de Territori i Sostenibilitat va anunciar que presentaria una denúncia a Renfe i a DIF per les molèsties causades als usuaris i han preguntat al govern si això ja s'ha fet. Finalment, la plataforma ha considerat una molt bona notícia la creació d'un nou servei Tortosa-Barcelona a última hora de la tarda. Es tracta d'una de les reivindicacions fundacionals de la plataforma en matèria de freqüències que, segons ha indicat, permetrà als usuaris del territori tornar en transport públic després de treballar o d'assistir a classe.
Més qüestions d'actualitat. La nova residència de gent gran d'Amposta obrirà les seves portes finalment aquest mes de setembre. Així ho ha confirmat l'alcalde de la ciutat, Adam Tomàs, que ha explicat que el trasllat des de l'actual centre es farà d'acord amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L'equipament, que ha tingut un cost final de 14 milions d'euros, va ser inaugurat dos mesos abans de les passades eleccions municipals. Al març del 2015 va ser la inauguració per l'anterior govern municipal de CiU, però l'actual govern d'Esquerra Republicana es va trobar que l'obra no estava finalitzada del tot, que quedaven tràmits administratius per resoldre i l'equipament tampoc disposava dels serveis bàsics com la llum ni la cuina. La construcció d'aquest equipament de la cuina té un pressupost d'un milió d'euros i haurà d'anar a càrrec de l'empresa que assumeixi la gestió del centre en el concurs públic previst. De moment, la gestió anirà a càrrec, com fins ara, de la Fundació Serveis Socials del Montsià, Fusmont, però serà de forma temporal fins que se'n faci càrrec una empresa externa. L'objectiu seria poder fer l'adjudicació abans que acabi aquest any. El centre compta ara amb 80 places, de les quals 77 són públiques i només 3 privades. I ens quedem en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, en aquest cas al Perelló, perquè la seva residència d'avis, Casa del Poble, ha engegat un programa de teràpia assistida amb gossos.
48 dels 63 dels seus residents pateixen algun tipus de demència. Per això, el centre desenvoluparà aquesta nova activitat impulsada conjuntament amb l'obra social La Caixa i la Fundació per l'Atenció Social del grup Sagesa. Ahir dimecres, els representants de les dues entitats, juntament amb la directora assistencial de la residència d'avis, Joana Borràs, i l'alcalde del Perelló, Ferran Cid, han signat l'acord de col·laboració per implantar aquest nou projecte. La teràpia amb gossos busca disminuir la mesura del possible el procés degeneratiu de les persones amb aquesta malaltia. El contacte amb els animals ajuda els avis a potenciar els seus estímuls, l'expressió emocional, la memòria, la motricitat o la psicomotricitat fina, a més de generar un vincle afectiu entre les dues parts. Els estudis que investiguen els efectes de la teràpia assistida amb animals en persones que viuen en residències geriàtriques i fins i tot en persones amb algun tipus de discapacitat han demostrat efectes positius en l'augment de l'atenció, la millora del benestar psicològic, la interacció interpersonal, la socialització, la comunicació i el descens de la depressió. Aquesta teràpia es durà a terme un dia a la setmana al llarg d'un any. Posteriorment, es realitzarà un estudi que descobrirà les millores que hagin aconseguit els residents pel que fa a les seves funcions físiques, socials, cognitives i psicològiques.
I per tancar l'informatiu a punt musical, i és que la música de cambra a l'abast de tots els públics. El primer Delta Chamber Music Festival portarà en post els pròxims 29 i 30 de juliol al Museu de les Terres de l'Ebre alguns dels més reconeguts músics professionals de l'escena europea, amb dos concerts en jornades consecutives, però amb repertoris diferents, amb l'objectiu d'apropar aquest gènere a la població del territori. Ho faran amb una proposta de música fàcil i propera, amb peces de Prokofiev, Schoenel, Tomassi o Ravel, entre d'altres. El festival, a més, té previst obrir els assajos previs al públic perquè pugui familiaritzar-se i conèixer de primera mà com treballen els intèrprets. A la llarga, de fet, el certamen vol esdevenir un projecte pedagògic amb la creació d'una escola en l'àmbit europeu i internacional que pugui contribuir a la formació de noves generacions de músics professionals. El festival és, precisament, una iniciativa de dos joves músics de la població, exalumnes de la Lira Ampostina, Laura Ruiz i Pau Rodríguez, que des de fa anys desenvolupen la seva carrera a Europa.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
I anem ja a conèixer la previsió del temps. Ho fem un dia més amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia. Com és la previsió per aquest dijous?
Bon dia. Després d'un temps inestable com el d'ahir, també la sensació que vam tindre de xafogó durant tot el dia, avui s'espera que encara tinguem una miqueta la sensació de xafogó, però en conjunt tindrem menys núvols i també menys ruixats. El que tindrem és més domini del sol, només amb alguns núvols baixos que es formaran arran de costa, sobretot de cara al final del dia, i fins i tot les temperatures màximes avui han de ser una miqueta més altes cap a zones més interiors, no arran de costa, que la marinada continuarà fent els seus efectes i, per tant, impedirà que les temperatures al migdia siguin molt altes. De cara a demà, recordem que ens arriba un altre canvi de temps i, per tant, tornarem a parlar d'alguns ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Estarem pendents de si el cap de setmana el passarem per aigua o no. Esperem que no, creuem dits. Temperatura actual 28,3 graus centígrads. Això a nivell de temperatura, la xafogó altíssima, 38,9 graus centígrads. Protegiu-vos del sol i de la calor. Humitat relativa del 74%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat d'aquest dijous 21 de juliol de 2016 a la Cala Ràdio. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també per internet a ametllamar.cat/lacala-rtv.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I anem ja amb l'entrevista d'aquest dijous al nostre Sempre amb tu. Ja ho hem dit, avui volem parlar sobre el twirling, sobre el club de twirling de l'Ametlla de Mar, que després d'arribar ja de França, d'aquesta Copa d'Europa, volem fer una mica de balanç i d'anàlisi de tot el que ha passat al llarg d'aquest any, un any en què han obtingut doncs, molt bons resultats, molts bons podis en els diferents campionats, i el cert és que s'han quedat, diguem-ne, d'alguna manera, amb ganes de participar a la final del món. No ho han pogut fer per qüestions econòmiques, però segur que si haguessin pogut arribar a participar, el resultat, els pòdiums que haguessin aconseguit, els podis als quals haguessin pujat, en serien molts. Ells mateixos, els protagonistes, seran els qui d'alguna manera ho explicaran. Anem a compartir els pròxims minuts de l'entrevista avui amb l'Erotello, una de les entrenadores del Club Twirling de l'Ametlla de Mar. Ero, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ho he dit bé això o no? Que haguéssim arribat a bons podis.
Sí, jo estic segura que sí. Jo crec que sí, que haguéssim aconseguit grans fites si haguéssim pogut anar, però el tema econòmic és algo important i, per tant, no podem fer-hi res.
Ara en parlarem, dos podis que haguéssim aconseguit amb dues atletes més, que n'hi ha moltíssimes sí. En aquest club de twirling. Avui ens acompanyen al nostre estudi la Widet i la Núria Tibari. Widet, Núria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Germanes, i a part de germanes, també atletes, des de fa molts anys. Sí, si ara miréssim, si em poséssim a pensar, quants anys porteu vosaltres al món del twirling?
Jo porto des dels 2 anys fent twirling i, no sé, ara deixar-ho seria molt difícil.
Tu? Bueno, jo porto 18 anys.
18 anys?
Sí, en tinc 21, pues molts.
I això s'aguanta, Ero?
Bueno, aquí estan per dir-te-ho. Sí, s'aguanta. Jo crec que s'aguanta perquè, a part de ser una entitat esportiva, al final se creen uns vínculs molt més allà de l'esport i molt més allà de lo que és la competició, sinó són uns vínculs que comporten algo com una gran família. Sempre és un tòpic d'això, però és la veritat.
Sí, passa de tot, no? Tant les parts bones com les parts dolentes.
Exacte,
no entenc?
Sí, passa de tot.
Perquè ara en parlarem, perquè d'hores a la setmana i als dies en passeu junts molts i moltíssims.
Sí.
I per assolir reptes molt importants. I és que aquest any doncs, heu passat per diferents finals, fins a arribar en aquesta Copa d'Europa, que m'agradaria començar per aquí, amb una medalla de bronze, una tercera posició per al grup sènior en categoria absoluta. Entenc que és un grandíssim resultat. Entenc que el primer i el segon se'n van o a França o a Itàlia, per tant...
Sí, sí, entens bé, entens bé.
Queda repartit molt ben repartidet, no?
Sí, la veritat que, bueno, sempre ho hem dit, les dues grans potències a nivell europeu en quant a twirling és França i Itàlia, i en aquesta Copa d'Europa ha sigut França i Itàlia i després la Cala. Llavors crec que és una fita molt, molt important per al nostre club i sobretot per al nostre poble, perquè els que vam poder veure en streaming en directe la competició podien veure que baix del nostre exercici no ficava res més que no fos l'Ametlla de Mar. Per tant, és un orgull per a nosaltres portar el nom del nostre poble per tot arreu i, sobretot, aconseguir medalles en el nom del nostre poble.
És cert que hem pogut veure a través de les xarxes socials després el vídeo de la competició, sí. I, lògicament, és portar el nom del poble i, a més, amb bons exercicis, amb un bon treball. Avui, de Núria, vosaltres vau estar presents, vau participar-hi i, a més, a part del tema del grup sènior, que va obtenir doncs aquesta medalla de bronze, aquesta tercera posició al podi. Tu, Guida, et vas quedar classificada com a novena classificada. Núria, et vas quedar a les portes com a onzena. Però la realitat és que, Guida, competint en països, com abans mencionàvem, Itàlia, França, que copsen, que ocupen la gran majoria de les posicions, suposo que és un repte també una mica al final ja personal de dir anem a entregar-nos, anem a posar totes les forces i totes les ganes per a intentar superar-ho.
Sí, la veritat és que estic superorgullosa de lo que he pogut aconseguir durant aquest any i en principi no anàvem en aquesta idea, només anàvem a la idea de, bueno, ja que estàs aquí, competeix i fes-ho bé, i l'objectiu era passar a la semifinal, que no passaven 20, de 32, però bueno, va sorgir així i vaig passar, bueno, de moment a la semifinal anava vuitena, i bueno, l'Aero em va dir endavant, tu pots fer-ho, i vaig poder passar a la final. I al final vaig quedar la novena, vaig perdre un lloc, però estic supercontenta perquè és la primera vegada que he pogut, saps, demostrar tot el que he pogut, tot el que he estat treballant durant tants anys.
Entenc que, clar, pensem, sí, són 9 de 32 posicions, però són els millors d'Europa. I a vegades això costa pensar-ho amb la distància que ens separa, diguem-ne, de moltes vegades de la vivència de les competicions, quan no estan a prop de casa o quan no les són tan tangibles com una Copa d'Europa de twirling, que per molta gent no és conscient de la gran magnitud que això representa, perquè seria el segon per darrere de la final del món, entenc, o de la Copa del Món.
Clar, el que passa és que dius 32 i dius, bueno, tampoc és tanta gent. Bueno, són els 32 millors de cada país. És a dir, s'han ajuntat els millors de cada país. Tenim països, França i Itàlia, que són les potències, però després estem parlant de que estan ja competit Rússia, estem parlant de Bèlgica, Suïssa, Holanda, Suècia... ara no em ve ningú més al cap, però tots són pràcticament 18 països, 19 d'Europa que van competir i són els millors de cada país els que estan competint. Per tant, que algú de la Cala, que dia no ve, en aquest cas ha quedat la Guidet, o 11, com va quedar la Núria, o un altre lloc com va quedar...
Anava a comentar, sí. També la part masculina, sí, que sí, també sí. Van treure molt bon resultat, eh?
Sí.
Un quarta posició.
Molt bé, un noi que es diu David Exensi, que va quedar quart de la Copa d'Europa. Per tant, són fites molt, molt, molt importants davant de tanta gent que està competint, perquè al final no és la quantitat, sinó la qualitat. Estem parlant de 32 o 40 millors d'Europa, no qualsevols.
Entenc que arribar en aquesta altura, si tu, Will, portes 18 anys, no? M'has dit? Sí. I tu, Núria, em portaràs, pues... Ara estem fent comptes
sí,
ràpids.
Sí, estem comptant.
13
anys, vull dir que realment no deixen de ser tampoc pocs. Entenc que arribar també a una onzena posició és que és molt important arribar a Europa sent, diguem-ne, de la meitat cap amunt, no?
Sí.
És a dir, que estàs en una posició molt avantatjosa. Què suposa personalment aconseguir aquesta onzena posició?
Bueno,
a part d'arribar en ràbia de dir no he passat a les 10 per la final, eh? Això també ho hem de ser conscients.
Trobo que aquest any ha sigut molt, no sé, difícil tampoc, però no sé, és que ha costat.
Ha estat molt difícil?
Home, classificar-me per a una Copa d'Europa m'ha costat bastant.
Sí?
Sí.
Perquè entenc que no ha de ser fàcil pas això, no? Vull dir,
no,
perquè, hi ha molt de nivell.
Sí, perquè en la meva categoria, o sigui, n'hi ha moltes, saps? I per a que te seleccionin has de ser una de les millors. Uh-huh. I bueno, va.
Suposo que en comentàvem abans que David Accensi havia quedat com a quarta posició. Entenc que en gènere masculí costa en homes, costa una mica, potser costa arribar-hi, però després és més fàcil, potser perquè hi ha menys homes. Exacte. Que no passen dones, que és un món més obert, diguem-ne.
Sí, n'hi ha menys homes, el que passa és que la categoria masculina n'hi ha menys, però la qualitat dels masculins normalment és elevadíssima. Per tant, no és que sigui fàcil, simplement és diferent la forma d'arribar per als nois que per a les noies, i una vegada arriben a una Copa d'Europa trobes moltíssima qualitat, perquè, com te dic, els nois tenen moltíssima habilitat, potser per la força o no sé exactament per què, però l'habilitat és diferent dels nois que dels noies.
Uh-huh. Estem parlant tota l'estona dels resultats, que sempre, bueno, és allò que queda a la imatge, queda a la fotografia i el que és notícia, però entenc que per darrere també hi ha una part molt més, com abans dèiem, de família, que és un viatge a França, que és una setmana estar a França, que és compartir uns dies amb altres clubs d'arreu d'Europa. Com viviu estos dies? Cuida't, Núria.
Pues la veritat que són dies molt xulos, perquè fem amics i encara que passa la setmana de l'europeu o del mundial, seguim en contacte i, vulguis o no, és molt bonic tindre una amistat en algú que fa el mateix esport que tu i compartir les mateixes hores d'entreno i sap el que sofreix o el que compartixes les alegries, i és molt bonic.
Suposo que, clar, al final, després de diversos anys de contacte amb clubs d'arreu d'Europa, es van fent amistats.
Sí.
Imagino que sí.
Sí, inevitablement sí. I, per exemple, aquesta competició ha sigut un clar exemple que, a part del recolzament dels nostres socis que han vingut a la competició a apoyar-nos i de la gent del nostre país, realment hem sentit un gran recolzament de clubs d'altres països que, per anys, veterania, com vulguis, ens coneixen i realment passen moltes hores i molta estona dins de la competició als nostres atletes. Uh-huh. I això suposa per a ells una sèrie d'ànims, i suposa que el que estava dient la Widet, que al final troben gent que sent el mateix que ells, que es troben en les mateixes situacions que ells al moment de competir i que passen les mateixes hores entrenant i en uns objectius com a mínim similars.
Arribeu a Europa per això després de recórrer la final de Catalunya, Sant Feliu de Guíxols, sí. La Múrcia, la semifinal d'individuals, la final d'Espanya que va ser a Blanes. Uh-huh. Cites que hem anat repassant puntualment aquí en aquesta emissora, que sempre estem pendents de les competicions i del treball que aneu fent, i a part una cita aquí a casa com la final del campionat d'Espanya de la sèrie C, que és la que es va fer aquí al municipi, la A i la B entenc que es van fer a Blanes. Això suposo que és una progressió, no? Cada campionat demana més exigència, demana millorar tot allò que cal millorar i anar creixent a poc a poc. Amb 18 anys, amb 13 anys de twirling damunt les espatlles, el nivell ha de ser altíssim.
Sí, tan alt com per aconseguir potser un bronze en una Copa d'Europa, que no és fàcil. Clar, és un nivell alt, el nivell d'exigència és alt, sobretot a atletes que volen competir a nivell internacional. Els atletes que volen competir a nivell nacional, el nivell d'exigència és més baix, perquè cadascú al final decideix fins a on vol arribar, com a tot arreu. Llavors, has d'anar superant obstacles, i els obstacles són objectius que anem marcant com a club. Cada un d'aquests obstacles demana més exigència i més exigència. Fins a la final d'arribar, doncs, aquest any ha sigut la Copa d'Europa i uns altres anys és un campionat d'Europa o un campionat del món, depenent dels objectius que marquem a l'inici de temporada. Però sí, és un esforç progressiu.
Un campionat del món que hem de comentar que ja s'havien classificat atletes caleros, sí, cap a aquesta final del món, però que per qüestions econòmiques ha estat impossible que el club viatgés a Suècia el pròxim mes d'agost, però això també vau intensificar, diguem-ne, també aquesta participació, sí, a la Copa d'Europa, a l'Europa Cup de Twirling. Entenc també que és una llàstima no poder-hi participar per posar un colofó final a la temporada, almenys amb intentar-ho, no? De tindre un bon resultat, segur que amb aquesta medalla de bronze alguna cosa hagués caigut de podi al Mundial, diguem-ne.
Podi realment és complicat, perquè quan parlem del Mundial ja no parlem només de França i d'Itàlia, s'ajunten potències com Japó, Estats Units, Canadà, que són un altre món, perquè directament és una altra cultura, per tant és molt diferent, però estic segura que haguéssim fet un bon paper. El problema és que, pues, el que he dit abans, econòmicament és una llàstima, perquè al final l'esforç dels atletes de no tot un any, sinó 18 anys o 13 anys, com aquí tens l'exemple, no pot demostrar-se en una competició a causa de l'economia. però bueno, com a club el que fem intentem sempre és ajudar-los sempre hasta allà en te podem, i per això, i tinc que dir-ho, és tenim que donar les gràcies als patrocinadors que ens han ajudat des de poble, en concret a un patrocinador anònim que se va assabentar d'una sèrie de problemes econòmics que teníem al club per a tirar endavant la temporada, i d'una manera totalment anònima a través d'un soci ens va fer arribar una quantitat de diners per ajudar al club, i li estem molt agraïts a ell i absolutament a tots els establiments del poble que han col·laborat amb nosaltres de manera econòmica, de manera desinteressada i sobretot apoyant l'esport i apoyant el nostre club. Des del club, de veritat, no podem fer res més que agrair-li a tots la seva col·laboració.
A més, aquest anònim, me sembla que l'hem vist bastant als cartells de, sí, de col·laboració que pengeu a través de les xarxes socials, aquest agraïment. Entenc que aquesta forma desinteressada de col·laborar s'agraeix moltíssim de cara a que el vostre esforç de moltes hores a recompensi, diguem-ne, sí, i pugueu arribar a Europa i competir allà, perquè hores serà per el dia de 24 hores.
Sí.
La meitat us les passeu entrenant?
la meitat no, potser no. Però la veritat que a aquests nivells entrenem bastant.
Sí.
A nivell, els atletes que volen arribar a nivell internacional entrenem bastant. Depenem una mica dels horaris que n'hi ha a les instal·lacions esportives, perquè totes les activitats tenen que tindre el seu espai, i depenem una mica d'aquestes activitats. Però realment, els atletes que volen arribar a nivell internacional dediquen força hores. Probablement siguin de 2,5 a 3 hores al dia.
Sí. I, bueno, dissabtes i diumenges també entrenem.
En plena competició, sí.
Ara l'estiu me sembla que s'ho agafeu d'una altra forma, també, hem de dir,
sí, ara l'estiu.
Però a l'hivern sí que hi poseu, doncs, quasi tots els dies de la setmana.
Però,
o tots els dies de la setmana.
Realment, qui vol i vol arribar molt més lluny del que és una competició nacional, entrenem més hores perquè realment volem, fem això perquè volem. I si tu vols arribar lluny, tens que entrenar molt fort. I si hem d'entrenar un diumenge de 10 a 7, doncs s'entrena un diumenge de 10 a 7.
I el dissabte no se surt, clar.
I dissabte, bueno, se surt, però...
O se surt, però, bueno, després el diumenge s'ha de complir.
S'ha de complir.
I entenc també, clar, que un cop te pots entrenar, doncs no... S'ha de posar-se a entrenar i s'ha de posar,
sí,
moltes ganes. Ero, sou diversos entrenadors al club de Twirling, l'Anaïs i...
I l'Alberto.
I tu mateixa.
Sí.
Però teniu un reforç important, diguem-ne, que són uns entrenadors francesos que, sobretot, ajuden moltíssim a la creació de la coreografia,
sí,
que és potser l'element primer que tot hi ha per crear una estructura i després, doncs, la perfecció dels atletes. Entenc també, això és un cost econòmic, que no és gens fàcil.
És un cost econòmic bastant elevat perquè normalment són entrenadors francesos, com ja t'he dit, és una de les potències en el món del twirling, per tant intentem rodejar-nos d'aquells que més ens poden oferir, i ja fa anys que treballem amb ells i els resultats, com ja podeu veure, són bastant bons, per tant, tenim intenció de seguir treballant en ells. I a part de la feina que fan aquesta gent, després la feina diària, que és la feina dura, real, la fan molt i molt bé. Estem molt contents de tindre entrenadors de casa, que és l'Anaïs i l'Alberto. Jo també, però realment són ells els que estan més ara mateix més involucrats, i són els que estan fent que els petits vagin creixent com a atletes, tinguin uns resultats superbons com els que vam tindre a l'última competició, i els preparen per a poder després treballar en aquests entrenadors d'alt nivell. Per tant, molt contents del treball que fan els entrenadors estrangers en altres, i molt, molt contents del treball que fan els entrenadors de casa, que és molt important el que fan diàriament.
Entenc que aquí es combina una miqueta a la visió europea, potser,
sí,
o d'alçada, amb el treball de pica-pedra aquí.
Exacte,
i de reforçar, doncs, tots els treballs. Entenc que ara a l'estiu relaxeu-vos una miqueta també, no?
Sí.
Després de totes les competicions, però em sembla que hi ha gent que sí que fa més vacances.
Sí.
El futbol, que és una competició i habitual, d'aquí unes setmanes ja es posa a fer el precalentament, la pretemporada,
sí,
carregar piles. Vosaltres, quan us toca? Perquè al mes de setembre teniu un curs que ja és habitual, que ja s'ha fet alguns anys aquí al municipi, on durant uns dies també professorat francès ve aquí, doncs, a impartir unes masterclass, entenc,
sí,
a nivell de twirling. Suposo que abans d'això també haureu de fer una miqueta de calentament de motors.
Claro, ara hem tornat de la Copa d'Europa, han estat descansant aproximadament... Bueno, els que no van anar a la Copa d'Europa han descansat tot el mes de juliol. Els que han anat a la Copa d'Europa han tingut com a una setmana i mitja, 2 setmanes de vacances, i han de començar a preparar-se durant tot el mes d'agost perquè al principi de setembre està a punt per a que quan vinguin els entrenadors estrangers estiguin preparats per a començar les noves coreografies.
No voldríeu agafar i deixar una temporada lo bastó allí guardat a un calaix o deixat per allí i dir descansem una temporada o no?
És molt difícil. O sigui, hi ha dies que penses, no puc més, vull estar-me a casa, al sofà, o un diumenge vull sortir per la nit i no vull despertar-me per la nit per anar a entrenar, però després passen dos dies i realment ho trobes a faltar i dius, va, torno a entrenar i no vull parar.
No pareu, diguem-ne, no? És, és una cosa que necessiteu, diguem-ne.
Sí, sí.
Una espècie de bici i sa,
sí, és un bici sa, diguem-ho així. Sí.
És un bici sa. Estem ja quasi a la recta final de la nostra entrevista i sempre ens agrada a vegades parlar de futur. I això no són evidents, no podem predir-ho, bueno, o almenys fer una predicció, però sí que podem veure quines són les perspectives o els objectius que el club es marca de cara a la pròxima temporada, de cara al pròxim 2017. Què són aquells reptes que des del club de Twirling us marqueu? Entenc que la part econòmica és una peça molt fonamental per poder assolir també uns objectius de competicions més enllà de les que es poden fer a Catalunya, que és un pol important del Twirling, en alguns altres espais d'Espanya, però a nivell tècnic, a nivell de competició, a nivell de presentar les vostres actuacions, què és el que intentareu treballar a partir del pròxim mes de setembre?
Mira, ara mateix estem realment marcant objectius des del club, objectius reals, que és normalment el que ens agrada treballar, real sobre una economia i real sobre l'habilitat dels nostres atletes. I pensem que podem classificar-nos l'any que ve per al campionat d'Europa, que se celebrarà a Itàlia, crec que a la ciutat de Milà, si no m'equivoco, o per a la Copa Internacional, la Copa del Món, ja vam participar un any i la nostra participació va ser molt bona, però estàs a Croàcia i pot ser que el cost sigui una mica més car. Per tant, és possible que ens trobéssim en una encreuada igual que aquest any, que era podem o no podem participar en alguna de les competicions a causa de l'economia del club i de l'economia, al final, dels pares, que sense els pares seria impossible que els atletes poguessin anar a cap lloc. Per tant, el nostre objectiu és que els atletes petits mantinguin el seu nivell com han mantingut durant la temporada, en competicions quedant campions d'Espanya de les seves categories, i que els atletes que volen anar a nivell internacional puguin aconseguir classificar-se per al Campionat d'Europa, que es farà a Milà, o per a la Copa Internacional, que es farà a Croàcia.
Això de Croàcia m'agrada. No sé si a vosaltres, Widet, Núria, us agrada això de la Croàcia.
Bueno, la veritat és que sí. Jo, si pogués, aniria als dos.
Bueno, de poder sempre es pot, clar, i tant.
Però pensar que ma mare ha de pagar dos viatges, o sigui, per anar a Milà.
Clar, sou germanes i per tant ja en són dos.
És doble.
Ja en són dos d'inici i si feu dues competicions ja en són quatre.
Són quatre, clar. És complicat.
I no ho sé, no sabria què dir-te, m'agradaria anar als dos.
Haurem de... Si algun altre col·laborador anònim ens escolta...
Sí, des d'aquí invitem a tots els que vulguin col·laborar amb nosaltres.
I ara vaig a fer la... Sempre m'agrada ficar aquesta punya una mica calenta, llançar la patata calenta a l'aire i el cert és que a vegades, i el club Twirling de Ametlla de Mar porta molts anys de trajectòria, podríem dir que l'alçada és sempre una de les vostres limitacions a l'hora dels entrenaments, a l'hora de poder preparar bé una competició d'aquesta alçada, com la Copa d'Europa, per posar un exemple del més recent. I això us dificulta una mica, no? El sostre del poliesportiu, d'aquesta manera, per dir-ho de forma ràpida i clara, és una mica baix.
Sí, per a la nostra activitat, per a l'esport que nosaltres realitzem, el sostre del pavelló és baix. I a més estan les reds, que tothom coneixeu, i els bastons se queden allà enganxats, i a vegades, la veritat, ho passem una miqueta malament per a poder desenganxar els bastons. Però nosaltres necessitaríem realment un pavelló 9 metres, mos aniria de lujo. 12 ja faríem una festa. Però realment estic convençuda de que la qualitat dels nostres atletes pujaria moltíssim si poguéssim disposar d'unes instal·lacions una mica millors en quant a l'alçada del poliesportiu. Sé que és algo molt complicat, però bueno, des d'aquí també si es pot aconseguir algo.
No estem al mes de desembre per a fer la carta als Reis.
No, encara no.
Bueno, no estem en aquestes èpoques, però sí que podem deixar-ho.
Queda dit.
Queda dita.
Sí.
I a més, sempre, ara que acaba temporada i amb bons resultats com a val, diguem-ne, és una bona forma de canviar la temporada. Demana sempre per demanar mai.
Per demanar no quedi.
Per demanar no quedi, la veritat és que sí. Però bueno, és realitat, no? La part econòmica sempre a vegades sol posar traves, però realment amb l'esforç i la dedicació que demostreu, doncs, amb aquests bons resultats que aconseguiu, queda clar que la feina que esteu fent al llarg de tot l'any és molt i molt bona. Us he d'agrair moltíssim que ens hagueu acompanyat aquest migdia aquí al Sempre amb tu. Descanseu uns dies, eh?
Sí,
feu, descanseu uns dies, gaudiu de la platja i de l'estiu i reempreneu molta força de cara a la pròxima temporada. Aquí us estarem seguint, com sempre fem, a la nostra programació, l'esport al nostre poble i també al Sempre amb tu. Us agraïm moltíssim, Núria i Widet Tibari, germanes i atletes del Club Turing de Mella de Mar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
Gràcies, bon dia. I també Ero. Moltíssimes gràcies, Erotello, una de les entrenadores del Club Turning, entre moltes altres coses, de la Mella de Mar. També, Ero, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molta sort.
Molt bé, gràcies.
El nostre temps de l'entrevista avui aquí al Sempre amb tu, amb el Club Turning de la Mella de Mar. Descanseu una miqueta, ja ho hem dit, eh? I a recuperar forces i gaudir d'aquest estiu, d'aquesta caloreta. Fem ara una breu pausa per la publicitat, breu, breu, molt breu, un minutet. I a la tornada ens hi posem amb els consells d'estiu. Avui amb Dami Lleó. Ara tornem.
Restaurant Bambalina, a la urbanització Tres Cales, a l'Ametlla de Mar. Menú diari i carta de temporada. Els dimarts de la nit d'aquest estiu, música en viu. I els dissabtes a la nit, barbacoa. A més, t'oferim el nostre assortiment de pizzes casolanes. Estem al Parc Públic de Tres Cales, lloc ideal per a les teves celebracions. El nostre telèfon és el 877-91-60-96. A l'Ametlla de Mar, a la urbanització Tres Cales, restaurant Bambalina.
Vinga, encarem ja la segona part del Sempre amb tu, Fini, i ara toca consells d'estiu, eh?
Més que consells, en recomanacions, propostes, què podem fer a banda d'estar-nos estirat a la tovalloleta a la platja o assentats prenent una cerveseta al bar? Què més podem fer, doncs? Tenim...
Home, que això està molt bé, eh?
Sí, sí, clar que sí, però tot el dia tampoc, no? Cansa,
no, és veritat.
També cansa, no? Sí. Fer activitat, moure'ns.
Moure'ns i aprofitar el nostre entorn.
Sí, sí, des de caminar, anar en bici... anar en caiac, fer snorkel, anar a córrer, t'agrada la velocitat, al circuit de Calafat, anar a tirar el plat. Són moltes les propostes i moltes potser ni ho sabíem que havien aquí al poble.
A vegades diuen que a casa a vegades no te'n dones compte del que tens al teu voltant. Ara, amb Dami Lleó, el gerent de l'àrea municipal de turisme, intentarem repassar moltíssimes d'aquestes propostes i d'activitats que ens ofereixen des del sector turístic del municipi, del sector del turisme actiu. Amb això de la Mella de Mar Experience hi ha moltíssimes propostes, moltíssimes, tantes com totes aquestes que ara us expliquem.
I arriba el cap de setmana i avui al Sempre amb tu volem algunes recomanacions, degut a que tenim més temps lliure, també hi ha força visitants, força gent a l'Ametlla de Mar. Volem algunes propostes, algunes recomanacions, què podem fer a l'Ametlla de Mar. I per tant, hem convidat avui, que millor per explicar-nos-ho, que en Dami Lleó, gerent del Patronat de Turisme de l'Ametlla de Mar. Dami, bon dia.
Molt bon dia.
Arriba el cap de setmana, de fet a l'estiu cada dia és una festa, molta gent té vacances, d'altres treballen lo doble, no? Però sempre queda un ratet de temps lliure per fer alguna cosa especial, alguna cosa diferent. I voldríem que ens recomaniessis algunes propostes, algunes cosetes que podem fer en el nostre temps lliure.
Bé, la veritat és que som afortunats perquè disposem de moltes propostes i propostes interessants. En els últims anys aquí al nostre poble s'han anat creant tot seguit d'empreses que ofereixen múltiples activitats per gaudir, per disfrutar de la nostra costa, de la nostra mar, de la natura, perquè no hem d'oblidar que som afortunats de viure on vivim. La cala està ubicada en un lloc excel·lent, no? Estem al bell mig del Golf de Sant Jordi. Tenim 16 quilòmetres de costa, amb 30 cales i platges per a tots els gustos, de sorra, de pedreta. I al costat de tota aquesta natura, no?, viva, s'han anat creant aquestes empreses, com dèiem abans, per gaudir encara més, no?, per disfrutar encara més d'aquesta mar, d'aquesta terra, no?, tan potent que tenim.
Són empreses que ens poden aconsellar una mica i posar a l'abast tot el material i tot el que necessitem, però també podem disfrutar-ho nosaltres per nosaltres mateixos, no? Per exemple, hi ha rutes per fer amb bicicleta.
Clar, hi ha rutes per fer amb bicicleta. Ja tenim el GR 92 de la Costa, que és un GR espectacular, que hi ha gent que fa molts i molts de quilòmetres per vindre a fer-lo, a descobrir-lo, perquè transcorre tot uns paratges magnífics, llacunes naturals, cales, platges, barrancs, amb l'aigua quasi sempre cristal·lina, pinars, llocs històrics, com passem pel costat de les fortificacions, dels nius de metralladora de la Guerra Civil.
Nosaltres parlem del GR i ho tenim clar, no? Però potser sempre hi ha algú que fa... Què és això del GR?
Bueno, el GR són les sigles que vol dir gran recorregut. El GR 92, l'original passa per l'interior de la cala, passa a veure totes les muntanyes, com diríem, la Mamella Alta, el Castellet, per aquesta zona, però es va fer un ramal per la costa per aprofitar lo senders que passaven els nostres pescadors, els nostres avis, els senders que han passat anys i anys la vigilància, que van passar abans ja los serraïns, la invasió... Hi ha un sender que transcorre per tota la costa nostra que sempre ha estat molt, molt concorregut. I ara el que s'ha fet és fer un ramal del GR 92, i que es diu GR 92 de la Costa, marcat amb unes línies blanques i roges, que transcorre per aquests camins que tenen tanta història, no?, i que tanta gent ha passat. Ara els hem aprofitat i passen els turistes, passem nosaltres per a gaudir d'aquesta costa. No?
Que el podem agafar des de l'Ampolla, és el terme de l'Ampolla, continuem fins a l'Ampolla, fins a l'Àlia, no?
Sí, és el tram...
de l'Ametlla.
Este GR va des d'Europa, baixa per Europa, per tota la costa catalana i arriba fins a Cádiz. Si el poguéssim fer, se pot fer tota la costa mediterrània de l'estat espanyol. Se pot fer,
una bona proposta, tipus el Camí de Santiago, no?
Molt bé. I el que fa cada municipi intenta tindre el seu pas pel seu municipi arreglat, amb unes condicions òptimes, no molt arreglat, perquè el bonic d'un GR és mantindre la seva originalitat, no? No cal no fer un passeig, ja tenim un passeig marítim, però el GR s'ha de fer tal com és, no s'ha de fer molta intervenció humana, molta obra per a fer-lo. Però això sí que una miqueta condicionadet perquè no sigui molt complicat de fer.
Camí de pedra tampoc no és molt ample, hem de dir-ho, no? I que també a la zona nostra té moltes pujades i baixades, moltes timbes, no?
Sí, el que fa molta gent l'utilitza per a entrenar-se. Ara sabem tots que està molt de moda fer curses de muntanya, marxes de muntanya, la gent està molt en forma i l'esport està de moda. Molta gent ve expressament a posar-se en forma, a practicar amb este GR, degut a això que dius, Fini, amb aquestes pujades i baixades per agafar forma i per a practicar.
Ja que estem parlant de senderisme, parlem de les activitats que podem fer a terra. També trobem marxes, trobem activitats de motor, trobem rutes. Què ens pots explicar?
Bé, la veritat és que, el ventall és amplíssim, no? es poden fer marxa nòrdica. Hi ha una empresa que es dedica a fer marxa nòrdica a través del GR i altres rutes. Si ens enfoquem a la mar, pues bueno, a la mar podem disfrutar-la tant dalt com baix. Podem practicar snorkel, snorkel nocturn. Podem passar...
Snorkel, que hem de dir, que és nadar amb la careta...
Bueno, lo que tota la vida hem dit d'altres, careta i tubo, pues, bueno, per
s'adaptar... Careta, tubo i pates.
I pates, o no. O no, però bueno, pràcticament sí, sempre...
És l'snorkel, no té cap variació més, no?
No, el que passa és que hi ha empreses que fan snorkel nocturn, els dies de lluna plena, i hi ha empreses també que fan snorkel i t'expliquen pues, la flora i la fauna típica de la costa de la Cala, t'expliquen també, i després hi ha la variant de snorkel i kayak, lo bio kayak i bio snorkel. A més, snorkel pots visitar coves que tenim submarines davant de la costa. Bueno, és tota aquesta riquesa submarina i per dalt, pues, bueno, se pot fer amb les snorkel que tenim. També hi ha empreses que es dediquen a fer un submarí més especialitzat.
Més busseig,
sí. Fan los batejos de submarinisme, que és la per primera vegada estrenar-te com baixar i com respirar bé amb les botelles. Després, pues, bueno, pots visitar llocs molt emblemàtics de la nostra costa fent busseig, com ara pots baixar a visitar vaixells enfonsats de la Primera Guerra Mundial, com ara és el Correu. També hi ha busseig arqueològic per visitar llocs on han hagut enfonsaments. Què més? De la mar, doncs, com hem dit abans, també el tema del caiac. Es fan rutes amb caiac per visitar tota la costa. Perquè, clar, una cosa és la costa des de la terra i una cosa la canvia molt des del mar. Es visita la cova del Llop Marí, es visiten totes les cales i les caletes i els llocs més emblemàtics, també. Després que... el caiac. Després del caiac també tenim tot el tema d'embarcacions de lloguer. Es pot disfrutar de la mar també llogant embarcacions amb o sense patró, sense titulació. Una persona amb bàsiques nocions de portar una barqueta no cal tindre cap titulació, pots llogar-la i fer per hores i fer visitar tota la costa de la Cala. Dins d'aquestes embarcacions també pots llogar amb patró i per anar a pescar tot un dia o migdia per anar a fer la pesca esportiva. També, parlant de pesca, també pesca submarina. Dins d'aquestes embarcacions també es poden fer immersions a pescar i fer pesca submarina. El pescaturisme. També tenim embarcacions pesqueres del nostre poble que ofereixen la possibilitat de que gent, turistes i no turistes, passar tot un dia de pesca a la mar.
Amb una barca.
O sigui, la barca fa la seva feina normal, l'horari normal de sortida d'entrada, el que passa és que porten a bordo, porten a persones turistes, dinen a bordo, ajuden inclús a triar el peix i experimenten tot el que és una jornada de pesca amb una barca.
Amb una barca? Quin tipus de barques són les que s'han acollit al pescaturisme?
Pot ser l'arrossegament i el trasmall.
Trasmall i arrossegament. Hem parlat també de pesca submarina, pesca esportiva... També hi ha activitats amb vela, no? Parlem l'altre dia des del Club Nàutic que també s'organitzen cursos per aprendre a portar vela.
Sí, també. Optimis, també diverses modalitats de vela, els clubs nàutics i els esportius del nostre poble. I també no podem deixar l'àmbit marítim sense anomenar el Tunatur. Tunatur que, bueno, ja sabem tots, suposo, nostres oients, que es tracta de banyar-nos o banyar-se entre tonyines gegants davant a dos milles i mitja davant del port de la Mella de Mar. I dins el Tunatur també hi ha l'especialitat del Tunatur Diving, que això sí, necessites titulació, i tracta, pues, bueno, de fer el Tunatur però amb botelles i submergir-te més avall al fons de les tonyines i veure, i antes, clar, és una visió espectacular. Jo no l'he experimentat perquè no
s'ha de ser valent, si t'aixeques al cap i veus la mola de peix
i tota la mola voltant, que és una experiència, ja és bonica l'experiència des de dalt amb la careta i el tubo, des de baix segur que també és una experiència única.
Pel que fa a la platja, trobem quantitat de propostes que jo mateixa ni les coneixia fa dos dies, com és la banana, el paddle surf, trobem també el monster sofà. Dami, què són totes aquestes activitats? Explica'm-les poquet a poquet, perquè...
Bueno, tot això és...
Fins i tot fer ioga a la platja.
Sí.
Trobem quantitat...
Per exemple, la banana és, sí, és com una...
Un plàtano, diguem, llarg.
Un plàtano llarg amb la gent... va de la sentada i va estar arrossegat per una embarcació.
Però no hi ha cadires.
No.
Van enxerrancats al davant, no?
Sí. I llavors hi ha una barca motor que l'arrossega amb una velocitat, pues, bueno, bastant...
Has d'aguantar, no? Equilibri, sí. Diguem, no?
Després, el Monster Sofà és el mateix, però en vez de ser un plàtano allargat, és com un sofà.
Ah.
Estàs a casa, un sofà hinchable, i també el mateix mètode d'arrossegament.
Aquí vas assentat i tu no portes cap volant ni res. Vas assentat al sofà i la barca...
Sí, també t'arrossega.
I la barca t'arrossega. Aquí potser no cal tant d'equilibri, no?
No. Després tenim el Fly Fish, que és també una espècie de sofà, de monster sofà, però que s'eleva. No, t'arrosseguen i salta, i s'eleva i va sobre l'aire, l'aire, sobre la mar. També tenim el Liberty Flipper, que t'arrosseguen per baix del mar.
T'arrosseguen com?
O sigui, és, és com...
un surf.
Windsurf, però per baix.
Agitat, diguem.
Agitat per baix i vas nedant per baix de la mar.
Com si et remolquen,
diguem. Com si et remolquen, però per baix.
Molt bé. I el paddle surf? O surf?
És el surf.
Sí.
El surf de tota la vida amb la vela que anava surfejant, però ara es trau la vela i estàs damunt del paddle, o sigui, de la planxa de paddle, i tu vas remant.
Vas dret
i vas remant sobre la planxa de paddle. També tenim empreses que ofereixen la possibilitat de llogar motos d'aigua, també, que es diu jet ski. Pots anar acompanyat amb el monitor o sense el monitor.
Molt bé.
I també el flyboard, que és molt espectacular visualment. Et poses damunt d'una plataforma i un xorro d'aigua bastant fort t'eleva uns metres damunt del mar.
Hem vist anys a la Diada dels Fideus.
Sí, que han fet demostració, sí.
Molt bé.
I també tenim la modalitat hoverboard, que és el mateix, però amb una planxa de surf que porta l'expulsió per detrás d'aigua i va sortint també disparat.
Molt bé, i com deia també ioga a la platja, no?
Sí, també es pot fer els dissabtes pel matí a la caleta de Pepo per a fer relaxació, primer al matí, les 8 del matí, amb la fresqueta i el soroll de la mar de fons, a relaxar-se fent ioga a la platja.
Ioga a la platja els dissabtes del matí i els divendres a la tarda. Qui vulgui més marxa, recordem que és a l'Alguer, on hi ha les classes de zumba i latino i aeròbic i tota aquesta música que ens fa bellugar el cos en divendres. I en dissabte al matí, més tranquil·let, a la caleta de Pepo. També trobem tiro.
Sí,
també està obert el camp de tir a tothom,
sí,
no?
Sí, el camp de tir Punta Calda està obert. Hi ha jornades de portes obertes, hi ha activitats els caps de setmana per a la gent que li agrada aquesta modalitat, tiro al plat, i té molt d'èxit. La veritat és que tenen força gent i estan molt contents també. És una activitat, pues, diferent.
I allà també es pot anar a fer un mos, esmorzar, sopar,
sí,
també està obert al servei de tothom. El circuit de Calafat també està obert al públic, no?
Sí, el circuit també és un dels grans actius esportius del nostre municipi i també està obert. També hi ha la possibilitat de llogar el circuit per a fer entrenaments. També es poden conduir cotxes, no són de Fórmula 1, però són cotxes que es poden anar a molta velocitat i també fan classes de conducció. Moltes activitats també al circuit de Calafat.
Recordar que tenim unes cales, unes platges precioses i uns roquers, que no cal ni dir-ho, però sempre hi ha gent que li agrada la piscina. La piscina municipal també està oberta a tothom.
Sí, també està oberta durant tot l'estiu, amb un horari bastant ampli, perquè no només la gent del poble, sinó els turistes que estan acostumats a gaudir d'aquestes activitats a la seva ciutat o nació d'origen, doncs que puguin allà a fer totes les activitats que es fan durant l'any.
Trobem també rutes, aquestes rutes concretament, que són rutes guiades, són rutes que s'expliquen per fer un mateix?
Hi ha rutes dins del poble, on s'explica la història del poble, són rutes històriques guiades, on s'explica, pues, el naixement del poble, com ha anat evolucionant, es passa pels llocs més emblemàtics, com ara, i amb uns panells, i així s'explica tot el que ha estat l'Ametlla, la seva evolució fins ara, no? Els nostres orígens pescadors i tot el que com ha anat, i també hi ha visites guiades a les fortificacions de la Guerra Civil.
Alguns dies en concret, pel que fa a les visites?
Bueno, és bastant, hi ha visites, però es pot adaptar bastant, amb horaris. Si són grups, se poden adaptar.
Dami, jo vull fer alguna d'aquestes activitats i vull aprofundir, perquè ara ho hem parlat molt per damunt. Què he de fer? On he d'anar?
Bé, a l'oficina de turisme tenim tota la informació disponible. Hem editat un folleto on estan totes les empreses i totes les adreces i els telèfons per reservar. Està tot disponible també a la nostra pàgina web, a l'app de turisme. Però bueno, si qualsevol persona diria ara ho hem donat aquí una informació molt ràpida i volen una informació més detallada, podem vindre a l'oficina de turisme, els donarem el folleto, els posarem en contacte, podem reservar a través de l'oficina de turisme qualsevol activitat, sense cap comissió afegida, sense fer cues, nosaltres els posarem en contacte amb l'empresa, amb l'activitat que ells vulguin fer, i doncs, bueno, en principi al seu servei estem.
Quin horari té l'oficina de turisme?
Nosaltres estem a migdia, de les 9 i mitja del dematí a les 2 i quart, i a la tarda de les 5 hasta les 8 i quart. Dissabtes matí i tarda i diumenges pel matí.
Pel matí. Cada vegada més ens agrada treballar a través d'internet, mirar tota la informació. Podem fer també una reserva o posar-nos en contacte a través del mail, sí, per demanar informació més personal?
Nosaltres a la web, ja veureu que hi ha un apartat a la pàgina principal, al costat, a la part dreta, que em posa l'Ametlla de Mar Experience, que és l'Ametlla, bueno, aprofito per comentar-ho, que és l'Ametlla de Mar Experience? Pues l'Ametlla de Mar Experience és la marca, com si diguéssim, on s'agrupen, on és una marca paraigües on s'agrupen aquestes 21 empreses que fan activitats al nostre poble. I bueno, pues a través de l'Ametlla de Mar Experience poden entrar i poden estar tot detallat i poden entrar directament a la seva empresa, enviar un email, horaris, telèfonos, informació de preus i tot. Sense, si volen, sense passar per l'oficina de turisme, però a través de la nostra web, que busquen un banner molt xulo que posen l'Ametlla de Mar Experience i allí ho trobaran tot.
La web de turisme, la recordem?
www.visitametlladamar.com
visitametlladamar.com. Aquí trobarem tota la informació pel que fa a l'Ametlla de Mar Experience, que moltes són les activitats. Jo no sé si a una per dia arribem al mes, eh?
Pues no sé, o a una o a dos hauríem de fer, però jo trobo que hem d'aprofitar aquesta ocasió, no? de que tenim aquí, hi ha gent, com repeteixo abans, que fa molts de quilòmetres per fer les vacances al nostre poble, i doncs, bueno, és això, no? Que ens hem de sentir orgullosos de viure on vivim i de tindre aquestes empreses que doncs, bueno, en aquestes èpoques s'han doncs, arriscat i han muntat per a que la gent pugui gaudir d'aquesta natura que ens envolta. No?
I propostes i experiències que jo mateixa no les he viscut mai, ja, i moltes me fan una miqueta de por.
Jo tampoc, me trobo el mateix cas.
Dami, moltes gràcies per vindre a fer aquestes recomanacions i ja ho heu sentit, si teniu temps lliure, que segur que sí aquest estiu, a viure aquestes propostes, aquestes experiències que ens acaba de recomanar des de Turisme el nostre company Dami Llaón. Dami, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Hem fet aquestes propostes, aquest repàs a les activitats Fini. Eh?
Quina t'ha agradat més?
Jo tinc ganes de fer aquestes cosetes així de...
Fan por, la de la banana.
Sí, les bananes, totes aquestes coses. Sí,
n'hi ha que fan por, no por respecte, eh? Sembla... No por respecte, eh?
No, por tampoc, no. És xalar, això és una activitat per fer.
Xillar, treure adrenalina.
Família, amb amics, no? Gaudir, no?
Lo del Monster Sofà ha d'estar bé.
També, això també és veritat, sí. I tot i que posar-se això del flyboard ha de ser complicat, té que ser bonic de fer-ho, eh? Té que ser xulo. El que passa que, clar, has d'estar una miqueta habituat al tema, no ha de ser tan fàcil. Però, bueno, tots els registres
possibles... Tots s'aprenen amb aquesta vida.
Exacte, i per totes les edats i gustos possibles. Moment del programa per fer un repàs, com sempre, a la nostra agenda i als nostres comunicats. Per on comencem avui, Fini?
Mira, comencem recordant que és dijous i això vol dir que es tallarà de nou la carretera nacional 340. Recordem que hi ha un tall setmanal a l'altura de l'Aldea, allà al Bajo Ebro, no? Però que els dijous es mantenen els punts habituals i en el cas de l'Ametlla de Mar és a les 7 de la tarda al quilòmetre 1114, just a l'entrada sortida del poble, al pont.
Molt bé.
Recordem l'agenda per avui. Per avui trobem que a les 7 i mitja a l'Ajuntament comença aquesta cercavila el concert de la Pio Pio Brass Band. Anirà pels carrers del poble fent aquest concert, la Pio Pio Brass Band. El recorregut comença aquí a l'Ajuntament a les 7:30 de la tarda i a les 10 ritmes cubans amb Cubason, música i ball en directe a la Plaça Nova. Recordem, amb la col·laboració dels restaurants Pica Pica i Plaça Nova.
Molt bé, a ballar un ratet esta nit, toca.
Aquestes són les propostes d'avui. Recordem les dues exposicions que es poden visitar, la de les dones endavant al CIP, de 7 a 9 de la tarda, i dilluns recordem que ja tanca portes la col·lectiva de pintors. Està ubicada a la Plaça Nova, l'horari és de matí, de 11 a 2, i per la tarda de les 5 a les 9.
Repàs a les ofertes de treball. Doncs es busquen cambrers, ajudants de cuina, també es busca un massatgista o una massatgista, un xofer de grua per assistència, una perruquera i una cambrera coctelera per treballar al chill-out, al xiringuito de la platja de Sant Jordi.
Ofertes de treball disponibles al telecentre de l'Ametlla de Mar. I estic expectant, Fini, per a que m'expliquis algo sobre mi,
bueno,
però...
Bueno, te diré que avui, 21 de juliol, és la Festa Nacional de Bèlgica. Si veieu alguns belgues celebrant la seva diada, que ho hem dit, esperem que la diada no sigui com el 14 de juliol,
sí, cert,
amb els fets que van passar a França. I avui també es fa 45 anys en què Armstrong, Neil Armstrong, pronunciava aquelles paraules de un petit pas per a l'home, per un pas de gegant per a la humanitat. Fa 45 anys que va trepitjar el sol de la Lluna. Ahir arribava el satèl·lit, el coet...
Bueno, això sempre hi ha mites, que posen en dubte si realment en aquella expedició es va arribar o no a la Lluna. Sempre... Bueno, algun dia se sabrà, potser, això. Bueno. Si és veritat o és mentira.
I avui, 21 de juliol, es celebra Sant Daniel Profeta. Saps què vol dir el teu nom? Doncs, Déu jutja. O Déu és el meu jutge. Va ser un profeta jueu, va viure al segle VI abans de Crist... i va ser actiu durant l'exili a Babilònia. Se'l considera autor del llibre de Sant Daniel. Els musulmans el consideren el profeta de l'Islam. ¿Vale? I la festivitat a l'Església Catòlica Occident es celebra el 21 de juliol i a l'Orient el 17 de desembre.
Bueno, serà per triar, pots celebrar-ho a l'hivern o pots celebrar-ho a l'estiu. Jo em quedo en l'estiuet, que sempre m'agrada més.
Anar de festeta, pues
sempre sí. Està bé aprendre cosetes sobre qüestions relacionades amb la vida diària que a vegades desconeixem i que queden molt, molt allunyades al nostre calendari, diguem-ne. Queden des de la història del passat.
Però demà què tindrem, Dani?
Demà tindrem entrevista amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazzani. Farem repàs de l'actualitat una miqueta ja amb vistes després d'haver passat tots els escorcolls a l'Ajuntament i també tota l'operació tèrmica. En farem un repàs i també comentarem l'actualitat municipal. I tindrem vermuts interessants.
Vermuts musicals, diria jo.
Ah, perquè... tenim vermuts musicals.
Sí, perquè demà... anirem una mica viatjant amb el temps a través de les cançons de l'estiu.
Ah, ens acompanyarà en Víctor Núria i qui més ens acompanyarà?
Com a convidada va estar previst que vingui la Susana Encinas, del grup de teatre.
Doncs ells dos faran els vermuts interessants, també en la Fini, compartint aquesta estoneta per tancar setmanal sempre amb tu. També repassarem...
I esperen en Candeletes que arribi a demà.
Esperen en Candeletes per riure una estona i per passar-ho bé. Posem punt final al nostre
per
sempre
per marxar de vacances.
I per marxar de vacances. Demà ho repassem al final del programa. Vinga. I tornem demà, serà a partir de les 12 aquí a la Cala Ràdio. Bon dia.